Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Glòria Martínez.
De vegades, quan parlem, no se'ns escolta i acabem cridant, que no dic que sigui el correcte, ni molt menys, però el cos fa el mateix. Ens parla amb petits malestars i si no escoltem la dolència, doncs augmenta. Avui al programa ens acompanya la pedagoga Glòria Martínez Mañas, creadora del mètode integral. A partir dels seus estudis i pràctiques en pedagogia, va començar a percebre l'importància del cos i com es manifestava. Aquí va continuar els seus estudis en diverses disciplines, kinesiologia, osteopatia, reeducació postural a Espanya, França, Itàlia, i posteriorment es va especialitzar en el mètode antigimnàsia. Actualment ha creat el seu propi mètode, moviment integral. És així, Glòria Martínez, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Podem canviar de casa, podríem dir les vegades gairebé que vulguem, però hi ha una casa, un habitatge, que per moltes mudances que hi vulguem fer, sempre està amb nosaltres, la nostra estructura, el nostre cos. Sí, Glòria.
Exacte, exactament. I curiosament, els humans a vegades són ben curiosos, sovint cuidem més la nostra casa externa que no el nostre cos. Tenim més cura de la casa, del cotxe, d'aquestes coses que posseïm, i en canvi el vehicle amb el que estarem, com tu deies, tota la vida, només en tenim cura quan ens crida, perquè sovint, com tu deies, els símptomes són una manera de parlar del cos. I jo sempre els dic als meus alumnes, si no escoltem la primera crida, que a vegades doncs, és un malestar, una incomoditat, un plany petit del cos, el cos, perquè el sentim, cada vegada ha de manifestar-se amb més contundència, i llavors els símptomes van creixent i es van agreujant, no? I normalment això, només tenim cura del cos, només comencem a mirar una miqueta cap endintre quan el cos ens crida.
Som uns grans desconeguts, probablement, de la nostra pròpia persona. Eh?
Sí, sí. A mi per això m'agrada, bueno, jo sóc una apassionada del cos i del meu treball de la salut, i em sembla tan apassionant descobrir-nos. Eh? Jo dic que el meu mètode no és una teràpia, malgrat que pots trobar més equilibri, per tant, més salut a través de fer el mètode de moviment integral. Però sempre dic que l'essencial és conèixer-nos. I el que a mi m'agrada és transmetre i mostrar a la gent com som, com funciona el nostre cos.
Pot ser que també ens acostumem als dolors, ens acostumem a que no pot ser que estigui bé. O sigui, acceptem d'entrada, jo no sé si dir un puntet de victimisme, dir no, és que m'haig de queixar per alguna cosa, o perquè em faig gran o perquè ja toca, no? O sigui, pot ser que no acceptem inconscientment el benestar.
Jo crec que sí, que tens molta raó, Glòria. A més, jo crec que d'alguna manera socialment hi ha com un interès en que sigui així. Socialment interessa més que la gent estigui malalta, més gastos de medicaments, en hospitals, i a més, més sotmesos, no? I si nosaltres ens coneixem i tenim eines per guarir-nos i per buscar més l'equilibri, no depenem tant de ningú. I jo crec que vivim en una societat en què l'autonomia no és molt benvinguda.
És curiós, no?, perquè parlem d'aquest punt de victimisme que pot haver a nivell social, que interessa, que la persona necessiti de... Però també, permetem, pot ser que quan veiem una persona que està forta, que està valenta, que tira endavant davant l'adversitat, ens costi veure-la bé, també. O sigui, ens agrada més consolar el que no està bé, en canvi el que tira endavant del carro, no ens agrada veure una persona que tira endavant i és forta, no? I busca recursos.
Sí, el victimisme, bueno, i el tenir persones febles al voltant també et fa sentir més fort a tu, no? Més poderós.
Hem de canviar, hem de fer un crit al benestar, eh?
Sí, exacte. Això és el que intentem amb el meu treball i amb tota la gent que segueix, que s'ha format amb mi i que també treballa amb aquest mètode.
Glòria, moviment integral. Què és el moviment integral?
Jo li vaig posar integral perquè i moviment, perquè la vida és moviment. I és moviment físic, és moviment emocional, és moviment espiritual, vull dir, per mi vida és això, la vida és el moviment. I integral perquè a mi m'agrada molt, jo sóc una fanàtica del sumar, m'agrada incorporar, no m'agrada deixar fora coses. Aleshores, de totes les coses que jo he estudiat, totes m'han enriquit i de totes he obtingut eines i recursos per incorporar el meu treball. Per tant, per això integral, no? Per una banda, perquè no m'agrada dir això és millor que allò altre, sinó que, bueno, lo del treball en equip, no? Doncs penso
Parteix
que...
d'aquí.
Exacte, sumar una miqueta tots els sabers i utilitzar-los per tenir més eines. Per una banda, per això es diu integral, i per una altra banda també perquè el nostre treball s'adreça a la integritat, a la globalitat de la persona. Partim del cos. Jo sempre dic que és un treball molt materialista perquè parteix de la matèria que som, no? De lo evident que ningú pot negar que té, que és el cos. Hi ha gent que pot creure en l'inconscient, els altres poden creure en l'ànima, uns altres no, però cos, tothom, és evident.
És treballar amb el cos.
És treballar amb el cos, però a partir del treball amb el cos s'arriba a altres llocs, per això és integral, no? És contemplar també les emocions, contemplar l'espiritual, bueno, la transcendència que som.
On neix?
No?
On comença l'inici d'aquest treball? Jo vinc a veure't i dic, Glòria, vull començar a practicar aquesta tècnica, podem dir. Per on comencem?
Comencem amb unes sessions individuals, perquè el treball es pot fer individual o en grup. Però sempre primer es comença per treball individual, perquè d'alguna manera des de la intimitat és molt més fàcil apropar-se a l'altre, tant del terapeuta cap a la persona i al revés.
I per quina part del cos comencem?
Aleshores, el primer és fer com una foto, una mica, no? Bueno, doncs jo, la persona que treballi en moviment integral, mirem a la persona com està el seu cos, com es mou, com camina, i d'aquí d'alguna manera ja podem treure una informació. El cos parla. Aleshores, és ben valuós el que la persona ens expliqui, però és molt valuós també el que no parla i no diu, però el cos sí. Que fins i tot moltes vegades el cos diu coses que ni la mateixa persona sap o reconeix.
A partir d'aquí?
A partir d'aquí, en funció del que veiem, treballem. O sigui, no hi ha una pauta, Sempre treballarem començant pels peus o per l'espatlla o per les cervicals. No, en funció del que estiguem veient de la persona, treballem. També en funció de la que la persona demana. Doncs, per exemple, pot tenir mal de genolls i moltes vegades és molt possible que on es manifesta el dolor o el desequilibri no sigui l'origen, que l'origen estigui en un altre lloc. Però bueno, com que et deia que el meu treball, el que volem sobretot és que sigui pedagògic, és que la persona aprengui a
cuidar-se.
A cuidar-se i sàpiga com és. Aleshores, si té mal el genoll però veiem que l'origen està en un altre lloc, expliquem a la persona, perquè es vagi donant compte de com d'interrelacionat està el cos. Que potser carregant molt una espatlla ens arriba a fer mal al maluc. I vens perquè et fa mal el maluc, però el que s'ha de treballar és l'espatlla.
De quina manera està tot connectat.
Exacte.
Has escrit un llibre sobre els peus?
Sí, el llibre dels peus.
Els peus parlen moltíssim.
Els peus parlen moltíssim, és el que ens sosté, o ens hauria sostenir, perquè amb la societat que vivim ens sostenen poc. Per una banda, per les sabates que portem, que no són gens adients perquè puguem, que perquè els nostres peus ocupin tot el lloc que deurien, no? I després també perquè l'estrès genera molta tensió, això ho sap tothom, Però l'atenció, no sé si s'entendrà, l'atenció ens puja. O sigui, l'atenció ens fa perdre contacte amb el terra. Si un, per exemple, podeu fer la prova, si esteu estirats al terra o al llit, fins i tot, al llit es perceben menys les sensacions. Un dia molt tens, que estigueu molt tensos, intenteu donar-vos compte d'en quins punts el vostre cos toca a la superfície que esteu estirats. I feu la mateixa prova un dia que esteu molt relaxats i us donareu compte que el cos es deixa molt més anar, pren molta més terra.
La pròpia tensió eleva, podem dir?
Exacte.
Però no elevar d'una manera diferent a la que podem pensar de quan meditem, no?
Exacte.
Val.
Sí, sí, sí. Ens fa perdre contacte amb el terra i amb la realitat, la tensió.
Aleshores, què podem fer per cuidar els nostres peus? Com els podem... Perquè a vegades inclús hi ha persones que els queden com les bèsties, no? Com els ocellets, sí, que se'ls hi van arronsint, arronsint, arronsint. No? Mm-hmm. Què passa quan això succeeix?
Quan això succeeix, com dèiem, és un símptoma, o sigui... Que els peus s'arronsin vol dir que tota la musculatura del cos està encongint-se, està tensionant-se i es manifesta amb algo molt evident que són els peus. Però és un reflexe als peus de com està tot el cos.
Val, sí, que parlen moltíssim.
Parlen moltíssim. Aleshores, deies, què podem fer? Podem fer moltes coses. Jo sempre dic, el tacte és miraculós. Una miqueta de contacte d'un mateix o d'una altra persona, relaxa moltíssim els teixits, però moltíssim. Aleshores, per exemple, una bona frega amorosa, allò no sense consciència, no sense adonar-se, pensant en una altra cosa, sinó sentint amb la teva mà, amb el palmell de la mà, les rugositats de la planta del peu, els relleus... Com si anéssim moldejant.
Jo ja li anava a posar crema. No podem posar una miqueta de crema perquè així sigui més agradable? Jo he dit, mira, al vespre posem la...
Podem posar la crema, però jo recomanaria que feu dos temps, aleshores. Un sense crema, perquè aleshores la pell, el teixit, rep més el tacte. I quan ja estigui una miqueta com escalfat el peu, aleshores podem posar una crema, un oli... Llavors lliscarà més, Ja serà doncs, el súmum.
El súmum. Cada dia uns minutets dedicar-li als nostres peus, que són els que ens subjecten tot el cos, no? No en som gaire conscients.
Exacte.
I els nens, i aquests peuets tan bufons que tenen els nadons, que tenen els nens, que anem en compte amb el calçat, què és el més adequat per ells? O aquest nen ha de caminar descalç, no ha de caminar descalç. Què ens recomanes, Glòria?
A veure, jo a vegades recomano coses que els metges diuen el contrari, però els nens necessiten tenir els peus lliures. Això de que quan comencen a caminar, botetes que els agafin els turmells, no. Perquè els nens, tota la seva estructura, no només muscular, sinó també tendinosa, òssia, està en creació, en creixement. Aleshores, tot el que sigui mantenir-lo pressionat dificulta aquest desenvolupament i d'alguna manera també el direcciona.
Bueno, és que si ho mirem una mica és aquest punt de voler direccionar
cap aquí
i no canvis de camí, no?
Exacte. Aleshores, els tres primers anys els nens no tenen ni peus plans ni s'ha de corregir res. Amb el seu propi procés i amb la pròpia experiència, o sigui, deixar-los caminar, deixar-los córrer, d'aquesta manera els peus que tenen uns receptors molt importants, que per això és tan important que caminem descalços, també els grans, no només els nens. Doncs aquests receptors que tenen els peus envien les informacions al cervell i el cervell, gràcies a totes aquestes sensacions que va tenint el nen al peu, va estimulant que el creixement sigui en una direcció o en una altra. O sigui que si tanquem els nens amb les sabates rígides, que ens sembla que els donaran més seguretat, estem dificultant que el peu rebi sensacions, rebi informació.
Literalment els estem tancant.
Exacte.
El sentit de la vida, els limitem nosaltres mateixos ja des de petits i el peu n'és un clar exemple.
Exacte, posem massa límit, sí.
Quines són les dolències que més es repeteixen a la consulta, la gent que ve? En aquests moments que vivim, hi ha algú que diguis, mira que és curiós, però és que...
Genolls.
Els genolls.
Genolls, curiosament, sí. Per mi, jo no sóc partidària de dir que cada part del cos té un sentit concret. A vegades pot servir de guia una mica, però jo penso que cada persona té el seu propi diccionari, i l'hem d'anar descobrint junts a mesura que anem treballant. Però sí que, per lògica, els genolls ens sostenen també. Primer els peus ens aporten la base i a partir dels peus els genolls. La flexibilitat dels genolls també ens parla de la flexibilitat amb la que entomem la vida, i amb la que ens sostenim a la vida. I jo crec que en aquests moments tan difícils, que la gent té tanta por i tanta incertesa i inseguretat, intentem compensar-la, penso que amb el contrari que ens seria bo. Per comptes de, amb més flexibilitat per adaptar-nos en aquests moments, amb més rigidesa per la por. I això fa que les articulacions del genoll es pressionin entre els ossos del genoll, o sigui el fèmur, i la tibia i el peroné estan els meniscs, que són com uns amortidors, i aquesta rigidesa que posem amb els genolls fa que tots aquests elements de l'articulació pateixin molt.
Probablement amb els teus pacients, podríem dir, has notat canvis? La gent que pateix de genolls, després de agafar l'hàbit de fer les seves sessions diàries i inclús a casa fer, suposo, els seus exercicis, has notat que a nivell de caràcter els hi ha canviat? O sigui, hi ha aquesta relació que dèiem, tot està interrelacionat, arrel de que tenen els genolls en més bon estat, afecta a una flexibilitat a la vida, podem dir així.
Absolutament, així de clar, així de clar. A mi em meravella, jo fa 20 i pico anys que faig aquest treball i em segueix meravellant, no? La possibilitat que tenim sempre a qualsevol edat de canvi i com el ser humà és tan savi i el cos és tan savi que, bueno, jo sempre dic que m'encanta l'efecte dominó, Quan toques una peça, totes les altres, la globalitat, la integritat del ser humà canvia.
Moviment integral.
Moviment integral. Jo tinc una alumna que me l'estimo molt, que és una senyora gran, té 80 i pico d'anys ara, i quan va començar a treballar amb mi, em deia, escolta'm, Glòria, diu, això de moviment integral fa canviar molt, I aquesta senyora va venir per un problema amb un peu. Deia, diu, perquè jo ara estic fent coses que no havia fet mai. Estic posant límit als meus fills, estic dient que no a amics, O sigui
que... Sorprenent, però és així.
És així, és així. El cos, quan troba l'equilibri, no el vol deixar. Jo crec que seria una mica aquest el motiu, o sigui... Si jo, per exemple, em costa molt expressar les coses, això vol dir que tindré tensió a tot l'aparell fonador, a les mandíbules, etc. Si jo distenc tot això, relaxo, ho reequilibro, el que passarà serà que jo començaré a expressar perquè el meu cos no vol perdre aquest benestar que ha assolit, no?
Quant de temps? Amb quant de temps podem notar una millora? Jo sé que això és una pregunta potser una mica difícil de respondre perquè tots som diferents, però podria dir-te, i que la vida tots són rutines, que són importants de no deixar-les, no? Però podem jugar-nos-la una miqueta?
És un aprenentatge, i com tots els aprenentatges hi ha alumnes més avantatjats que d'altres, però jo diria que a lo millor a algú li sembla molt, però amb 3-4 mesos pots començar a notar canvis profons. Canvis evidents, moltes vegades, des de la primera o segona sessió, per exemple, algú que vingui amb mal de genoll, amb dolors al genoll, a vegades a la primera sessió ja troba millora, i a la segona. I em va passar una vegada amb un senyor que venia amb crosa per un problema de genolls, i després de la primera sessió, que no vam treballar, sinó que només vam parlar, no va tornar més. I jo vaig pensar, doncs no li ha agradat el que hem parlat, no li ha interessat, molt bé. I al cap d'un any em va trucar per donar-me les gràcies, perquè el que havíem parlat, ell ho va començar a practicar.
Cada persona
i li va marxar el dolor. O sigui que hi ha persones que necessitaran més treball i aquest senyor, per exemple, doncs només entenent el que li succeïa, ja li va servir.
Cada persona és un món, totalment. Sí. A mi m'agradaria preguntar-te, i probablement als nostres estimats oients els agradaria tenir alguna eina. Hem dit la importància als peus, els podem massatjar al vespre, mimar-los una miqueta, no? Perquè és el que sosté la nostra vida. Hi ha alguna altra eina que puguem compartir, Glòria?
Sí, mira, per exemple, una eina molt bona és una pilota tipus tennis, per exemple. Tenir-la sempre com l'amic número 1, l'assistent número 1 per quan estem tensionats. Poses la pilota entre la paret i la part del cos que no t'és tensionada. I fas una miqueta com un ball d'osso, rascant-se contra l'arbre, doncs et vas rascant contra la pilota i la pilota et va fent un massatge sobre la zona que tens tensionada, que sents contracturada.
Un automassatge.
És un automassatge superxulo.
Un automassatge no depenent de ningú.
Exacte.
L'importància d'aprendre'ns a mimar-nos nosaltres.
Per això dic que a vegades el contacte d'algú és genial. Però a vegades, si tens molta tensió, l'altre tampoc sap fer la pressió correcta.
Igual, si tens molta tensió, val més que vingui després, no? Fes-te el massatge, perquè si no encara rebaria. No?
Exacte.
Va bé tenir la pilota.
Llavors, la piloteta, doncs, tu saps, tu notes ja quina pressió és la que et va millor, i pots anar...
Molt bé.
És també una
digues,
feina.
I tant, fantàstic, les que ens puguis donar.
Per exemple, per les tensions a les espatlles... Una pilota d'aquestes tipus amb les que juguen els gossos, que són tubetes, que són tubetes. Doncs assegut, per exemple, a la cadira, amb els braços penjant als costats i amb les pilotes apretant-les. Més que apretant-les amb força, com si les masseguéssim una miqueta. Anar massegant...
Com si volguéssim estovar-les.
Exacte, massegant les pilotes. Això fa que tota la musculatura del braç fins a les espatlles... treballi i es vagi distenent. O sigui, una manera de relaxar les espatlles és anar fent aquests moviments amb les mans, amb les pilotetes.
Fantàstic. Tenim la pilota de tennis per la contractura a l'esquena o qualsevol part del cos.
Exacte.
Tenim les pilotes de goma, una piloteta cada mà. I alguna altra...
Sí, per la...
pel kit.
L'esquena, per exemple, que també es sol tensionar molt. Si us estireu al terra, amb les cames flexionades, això sí... I aquestes dues pilotes que feu servir per les mans també les podeu fer servir per aquest moviment, que és posar-les a sota dels glutis, al mig de cada gluti. I això sí, intentar a respirar ben profundament, a poc, i mentre aneu traient l'aire, contraieu els glutis, i quan agafeu l'aire, relaxeu. Aquest és per mi és l'exercici...
El número 1.
Número 1, perquè... anar fent 3-4 minutets aquest moviment va relaxant tota la musculatura de l'esquena. És molt possible que comenceu fent l'exercici amb una corba que no toca el terra, a l'esquena, i quan acabeu els 4 minuts notareu que l'esquena ja toca el terra, que és el que dèiem abans, ja pren més contacte.
Bueno, i així ens anem serenant, no?
Exacte.
Quina diferència veus entre serenitat, perquè moltes vegades estem cercant la felicitat, vull ser feliç, què és la felicitat, lluito per ser feliç, què és més important? Quina diferència entre serenitat o felicitat? Cal cercar tant la felicitat o potser és més important estar en la serenitat?
Jo crec que la salut és serenitat, no és felicitat. La felicitat són pics... I sempre, curiosament, el ser humà sempre està a la recerca de la felicitat, no? D'aquests pics. Però jo suposo que tothom que ha viscut aquests pics de felicitat se n'adona que després ve la buidor. I a vegades ens fem com una mica addictes a aquesta tensió de la recerca de la felicitat i de viure amb aquesta tensió, no? Extrema, dels pics amunt de la felicitat i després els pics de buidor. I a la gent, molts alumnes ho transmeten també, no? Li costa viure amb la línia plana, diuen, és avorrit, perquè estem com addictes al cortisol, no? Addictes a l'adrenalina, a l'excitació constant. Aleshores, per mi la felicitat és això, són aquests pics que serien com orgàsmics una miqueta, no? Però després ve la buidor. En canvi, la serenitat és un estat més continuat. És un estat en el que, a través del treball corporal, jo crec que es pot assolir a poc, perquè és un estat en el que no depens tant del fora, té més a veure amb el dintre, amb el que tu vas alimentant i descobrint de tu mateix, i això et permet assolir la vida amb tota la seva plenitud.
Això que és una mica anar en contra de la societat, no? Perquè estem en una societat superexcitada, que va superràpida... És anar contracorrent, però ho anirem aconseguint, suposo, miqueta a miqueta.
Jo crec que sí. Jo estic convençuda.
És important poder connectar amb aquesta serenitat, amb aquest respirar, no? I anar fent mica a mica. Que bonic. Et sona aquesta frase? Jo vull ser un i sóc la meitat. La part que em falta em fa caminar. Mm-hmm. Jo vull ser un, però sóc la meitat. La part que em falta em fa caminar.
Mm-hmm. És que... se'm posa pell de gallina, aquesta frase és... Bueno, és acceptar la pròpia ombra, no?, que tots tenim, i que d'alguna manera, acceptant la ombra, vol dir fer-nos conscients d'allò que ens falta i que volem anar assolint, i per tant anem treballant per anar cap a aquesta plenitud, que també sabem que no és la plenitud, és el camí el que és important, no?
La serenitat, la que serenitat, anem trobant. Aquesta ombra aquest camí, que anem de la mà, no?
Exacte. És aquest camí que anem fent, però serenament. I serenament acceptem aleshores tot el que vagi venint.
Perquè tot està bé.
Tot està bé.
Col·labores en un projecte molt interessant, solidari, Fandema, amb dones de Gàmbia.
Sí.
A més, amb un nom preciós, Projecte Salut.
Sí.
Glòria, ens en fa 5 cèntims?
Sí, i tant, perquè és com la nina dels meus ulls.
Sí?
Sí, les dones de Gàmbia. Bueno, jo vaig conèixer aquest centre Fandema l'any 2009, en un viatge que vaig fer a Gàmbia. És un centre, és només per dones, on es fa alfabetització i formació. O sigui, una vegada les dones s'han alfabetitzat, aprenen un petit ofici per poder-se... Bueno,
sobreviure,
perquè Gàmbia és un país realment molt pobre. I jo em vaig enamorar d'aquest projecte i vaig pensar que hi volia col·laborar. I vaig pensar, bueno, doncs, de la millor manera que puc col·laborar és fent el que sé fer, que és el treball amb el cos. Primer em vaig adonar compte de que les dones allà tenen un cos, malgrat són preciosos, però malgrat els tòpics de que els africans, com ballen tant, estan molt lliures, no és veritat, tenen un cos molt castigat perquè treballen moltíssim i de manera molt dura. Tenen que portar pesos, van a buscar l'aigua lluny, ho porten tot carregat sobre el cap, per tant tota la seva columna, tenen molt dolor.
Elles... I aquí tenies molt a fer,
clar,
evidentment.
Clar. Després també estava el tema de la mutilació femenina, que també vaig pensar que treballant amb elles i mostrant-los, sense fer cap discurs del que tenen que fer o no el tenen que fer, jo no crec en aquestes intervencions, però només ensenyant-los com funciona el seu cos, com és el seu cos, i ajudant-les a elles a que amb el seu cos estiguessin millor, doncs pot ser que en algun moment elles arribin a la conclusió de que és millor no agredir-se.
Quants anys fa? Quants anys fa que estàs a Fandema?
Des del 2009.
Des del 2009.
Si
et preguntés una paraula que et definís, o una frase, ho allarguem una miqueta, una frase que poguessis dir què és per tu Fandema, què és per tu les dones de Gàmbia, què t'aporta?
Per mi hi ha un abans i un després de
la teva vida.
A la meva vida de Gàmbia, sí. Jo per mi diria l'amor fet treball. Sí, amor. Perquè és bueno, i la gent gambiana és molt amorosa.
Viuríem diferents si fóssim més conscients de tot això, no?
Absolutament. Jo li recomano a tothom que faci un viatge d'aquest tipus, però vivint amb la gent, no anant de turista, vivint amb la gent. Jo visc amb ells, a la seva casa...
Viatjar des de l'ànima, podríem dir-ne.
Sí, sí.
Aviat
sí,
tornes? Maco.
Sí, ara al juliol.
Ah, ja ho tens aquí, això?
Sí. Vaig anar a l'abril i ara al juliol torno.
Ah, quantes vegades l'any hi vas?
Les que puc, perquè també, doncs, bueno, no puc deixar el treball aquí,
Molt bé, doncs, que tinguis molt, molt bon viatge.
Moltes gràcies.
A Gàmbia segur que serà fascinant. No, et sents protegida?
Allà?
Cap problema.
No. Ui, jo em sento molt més protegida allà que aquí.
M'encanta. No ets la primera persona que ho diu, eh?
Jo, caminant per una carretera de Gàmbia sola, em sento supersegura. I, en canvi, a vegades per Barcelona, per segons quins carrers, no m'hi sento.
T'has de girar 3 vegades a veure si tens algú al darrere. Glòria, una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia.
A veure, n'hi ha moltes.
La que en moments de més difícils o que tinguis un punt d'adversitat t'hi agafis, diguis, vinga, va endavant.
Sempre estan al voltant de l'amor. Més que una frase és una paraula, m'agafo aquesta paraula molt sovint.
La paraula de l'amor?
Amor, sí.
Amor. L'amor incondicional?
Sí. Perquè quan et passen coses, o tant siguin circumstàncies com en persones, si penses en l'amor, d'alguna manera tot pren un altre caire.
L'amor transmuta, Glòria?
I tant, absolutament.
Lamentablement estem arribant al final del programa I dic lamentablement perquè voldríem parlar més estona
amb
tu.
Sí, sí.
Però volem preguntar-te què és per Glòria viure des de l'essència.
No és fàcil la pregunta. Viure des de l'essència és això, és el que has dit abans, Glòria, de jo vull ser un i sóc la meitat, doncs la part que em falta em fa caminar. Viure des de l'essència per mi és acceptar aquesta part fosca i estimar-la també i acceptar-la, no lluitar, perquè jo crec que quan lluitem reforcem allò que estem, contra el que estem lluitant. I des d'aquesta acceptació i aquest amor envers a mi mateixa i aquest respecte pel que sóc, doncs anar
caminant
els passos. Sí.
Gran mestra.
Gràcies. La vida és una gran mestra.
Doncs farem la pinzelladeta del viure amb unes paraules de Carl Gustav Jung per acomiadar-nos, que diuen el següent: l'enfermetat és l'esforç que fa la natura per curar l'home. Podem aprendre molt d'ella per trobar el camí de tornada a la salut. Lo que al malalt li sembla indispensable rebutjar conté el gran tresor que no ha sabut trobar a cap lloc. Tenim un gran tresor dins nostre i moltes vegades l'enfermetat ens el fa anar a cercar.
Absolutament d'acord.
Moltíssimes gràcies, Glòria Martínez, per compartir amb nosaltres la teva experiència, les teves vivències, aquesta gran tècnica, aquesta gran teràpia de moviment integral, per haver estat avui aquí amb nosaltres, el viure des de l'essència.
Moltíssimes gràcies, ha estat molt a gust amb vosaltres i amb tu, Glòria.
Fins sempre, Glòria.
Fins aviat.
Pensament de la setmana. Quan cuidem el nostre cos, la nostra ment s'equilibra, obrint així les portes a la serenitat. Viure des de l'essència. Els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.